A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
Dissabtes de 10 a 13 hores.
Diumenge tancat.
I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina, com deia el company, Gestoria Fernández, i que a més, a part d'escoltar-lo, a més, també el podeu veure a través d'Instagram, del YouTube, del Twitch, i podeu veure la cara dels nostres tertulians del dijous, que avui estan aquí preparadíssims, perquè avui és l'última de la temporada del 2025, de l'any 2025, l'última tertúlia. Pere Prats, bon dia.
Hola, bon dia.
I a més et tinc aquí molt a prop meu avui,
No, home, ja fa dies, no?
Sí, però avui t'has posat més a prop.
Sí?
No ho sé. Bueno, en Joan Cosí el trobo lluny avui, bon dia. Pots venir més a prop, si vols. Ah, no, que li desquadraràs el plan un Antoni, no? Sí, diu que sí. Pauli Fernández, bon dia, també pots venir cap aquí.
Sí, bon problema. Dia.
Bon dia, bon dia.
Jo em poso on te me diguin.
Ja molt bé, molt. Jo, sobretot que quedis ben enquadrat en el plan,
Jo em poso com una situació, com ho diu, i a més és encaixat amb això.
Sí,
aquest angle.
L'aresta aquesta.
Perdona, jo també,
Sí, sí, tots tenim el nostre... Bueno,
passa que tu...
El meu és petitet,
Per què no te sentes en una cadira en contra dels tamborets aquests que et poses així petit?
No, aquest encara, perquè no, l'altre cadira encara és pitjor. Això els que no ens estiguin veient no ho entendran.
Perdona, m'ho he fet aixecat només d'arribar.
Sí.
Era més avall, això.
Com es presenta el Nadal per vosaltres? O feu alguna cosa especial? És que ja que és l'última i anem cap a les vacances de Nadal, jo sóc el Grinch, aquí a la ràdio ja m'han posat aquesta etiqueta.
Doncs no, jo més o menys com cada any.
Com cada any.
Sí, més o menys. Sí. Fan dinar familiar i poca cosa més.
Nosaltres suposo que, bueno, tampoc gaire diferència dels altres anys.
No.
Molts dinars. Molts àpats, més ben dit. Molta feina. I, bueno, i esperem doncs, que tothom... diguéssim, estigui bé, que tothom tingui salut.
Sí, home.
És important.
I són trobades, diguéssim, que es fan de la família i sobretot de gent que a vegades tardes molt en veure'ls.
Quasi, no vull pas dir que sigui l'únic dia a l'any que ho fem, però quasi.
Que coincideixen tota la família.
Sí.
I clar, però és un que sempre doncs, hi ha un costat de la família, a l'altre costat doncs fas un, l'altre, i van...
Nosaltres ho fem tot junt,
Nosaltres, clar, però arriba un moment que siguem...
Que no hi cabríeu, ja, no?
Hi ha el dia de nit bona, com diem...
El 24, la nit? La nit de Nadal.
El 24, petit comitè.
El dia de Nadal, un altre. El dia de Sant Esteve, un altre.
Ah, jo el dia de Sant Esteve crec que el tinc lliure. Crec, no ho sé.
Ja, aquests tres, com a mínim, ja són tres grans.
Jo vaig sobre la marxa.
Després hi ha la resta, el dia de Reis, en fi.
I tu, Joan, què fas?
Nosaltres sempre ho fem a casa i sempre... o som dos, o som tres.
Uh-huh.
Perquè els anys, hi havia anys que el fill ni venia, vull dir que es quedava per allà. Llavors érem dos i s'ha acabat i prou. I no. Sempre hem tingut aquest... Fa molts anys i sí, teníem... Quan l'època que hi havia la meva mare, hi havia la meva tia... però tampoc hem fet mai unes grans...
Nosaltres abans, sí, abans, malauradament ara en falten, saps?
Sí,
Però érem 20 i pico sempre, eh?
Sí, sí.
Ara últimament ja som menys, ja dic, per desgràcia.
Sí, sí, nosaltres el Nit Bona, 24.
Sí, ja. Nosaltres sí. Por ahí anàvem, eh?
24 persones.
Sí. Nosaltres uau. També anàvem
I,
por ahí.
I Sant Esteve també... Bueno,
mira, vaig comprar una taula IKEA expressament per ser els 20 i pico que érem, perquè la que tenia abans
no
tenia no hi cabíem i tenia que fer virgueria, saps? Vaig tenir que fer un sobre més gros que el posava sobre. Bueno,
a mi el que em costa són una
mica... I al final em vaig comprar una que s'allarga i cabem tots.
Què feies? Unes de feies menjar sobre?
Sí.
Sí.
Diferents taules, no?
No, vaig fer un complement per posar sobre, que era rodona i
per
grossa.
Per posar els plats i així. Nosaltres, a mi el que m'acosta d'aquestes festes és el tema canvis, no? Perquè, clar, el tenir parella, doncs, sí que faig... Mira, hem tingut sort que hem fet sempre la nit de Nadal, la Nochebuena, amb la família del meu home, a Puigcerdà, no? I, a més, l'afegitó, que el 25 és l'aniversari del meu home.
Igual que la meva dona, doncs.
Sí, m'ho havies dit. Sí. I el 24 sempre fèiem al migdia amb la seva mare i el vespre amb el seu pare. Bueno, després vam deixar de fer-ho amb el seu pare, vam fer només el vespre amb la seva mare. I el 25 sempre la meva família. I l'any passat em vaig trobar que per temes de salut, bueno, la meva mare estava coixa, o sigui, va cuinar, però no podia servir, que em va tocar servir a mi. I per mi va ser com un xoc molt, molt, molt heavy, perquè, ostres, i mira que et dic que em faré 40 l'any que ve, eh? I el Nadal passat va ser el primer Nadal que jo i la meva cosina, que en té 5 menys que jo, amb el meu oncle, ens va tocar doncs preparar una mica l'aperitiu i servir. I va ser com un... No sé, si hagués sigut... Altres dinars he servit i no passa res, però va ser com un xoc, no? El dinar
és,
de Nadal...
Això és un procés a totes les famílies.
Sí. I aquest any...
No, a nosaltres us passa igual, eh? Vull
clar. Dir, I el cuinar que ahir m'explicaves, no, també?
El cuinar de, diguéssim, de la que feia l'àvia, que tot, doncs clar, això ja ha anat passant, diguéssim, a la meva dona, no? I llavors dius, bueno, tot allò que més o menys te trobaves fet...
Clar, clar, ho has de fer tu.
Ara et toca i veus la feinada que porta, dues setmanes abans allà preparant.
Clar, jo, a mi m'espanta, el dia que la meva mare no pugui cuinar, perquè la meva mare és molt bona cuinera, li agrada molt cuinar.
Però aquest procés et tocarà tu.
Sí, però és que jo... O sigui, crec que no m'ha arribat el coneixement. O sigui, jo servir el coneixement de cuinar...
Quan la teva mare no pugui fer-ho, que arribarà un moment que poder no podrà fer-ho, et tocarà anar-ho a comprar.
No,
vull fer.
Clar, però no és el mateix.
Que és el que passa...
Jo pensava l'altre dia que aquesta reflexió, això es perdrà.
És el que passa a moltes famílies ara que van a comprar-ho, eh?
Sí. No, però clar, costarà molt de mantenir aquestes tradicions,
clar.
Diguéssim, que ha anat passant de mares a filles.
Sí, oi tant.
Bàsicament amb dones, eh?
Que no uns mateix...
Sí, home, perquè estàvem en una estructura molt masclista que li tocava estar a la cuina a la dona.
És una cosa molt curiosa. Els homes sempre havien sigut grans cuiners en restaurants.
Exacte.
Però a les famílies que cuinaven i
eren elles,
eren les dones. I aquests grans cuiners mamaven la primera...
El primer
coneixement de cuina sempre solia ser de la seva mare, de casa seu. Mm-hmm. El que a casa seu havia tingut una mare que l'havia deixat potinejar per allà a la cuina i que allò li agradava, aquell era un gran cuiner.
Era un gran cuiner,
I portaven el coneixement d'aquelles dones. Però els homes com a tals, hem de ser sincers, no havien fotut mai en nassos la cuina.
No.
Jo, el primer cop que vaig veure el meu avi cuinar, vaig al·lucinar. I era, ja jo era grandeta, eh? Era adolescent, perquè la meva àvia la van operar i estava, no podia caminar, no podia baixar les escales, i estava dalt i la cuina era baix. I vaig al·lucinar, dic, ostres, avi, no sabia que sabies cuinar, saps? Sí, tots ja heu fet la mili, no? I més o menys us heu hagut d'espavilar, no?
Bueno,
I...
No podies cuinar,
allà no.
No? Bueno, depèn del que et toqués. I no. aquest any també hi haurà un petit canvi a casa, perquè pel que m'han dit...
Que no cuinàvem, ho dius tu.
Ah, de tu va tocar estar cuina?
No, però nosaltres per sopar, ens fèiem el sopar nosaltres cada dia.
Ostres.
Cada dia.
Clar, perquè, aquest any...
Perquè el sopar era infumable.
Clar. Aquest any, a més, canviem d'ubicació. En lloc de fer-ho a la meva àvia, ens anem a casa al meu cosí, I a més també amb la família política, diguéssim, no? Suposo que no, em sembla que és perquè el meu cosí no pot el 26, que van sempre amb la família del seu pare, i llavors que és el meu oncle, clar, que no és de sang, diguéssim, i amb la seva germana i així, que ens venim molt bé, i així sí que vem tots, perquè té més espai. I ja serà com també una cosa diferent aquest any, no? Perquè, bueno, jo també ho pensava, dic, algun dia haurà de canviar, algun dia ho haurem de fer a casa meva.
No? Oh,
perquè
ja tocarà,
arribarà
ja
un moment que potser...
Ja et tocarà, ja.
Seran els meus fills que vinguin a casa meva, no?
Clar,
perquè,
clar.
Perquè els, per baix potser, malauradament, toquem fusta que sigui molt i molt i molt i molt tard. Per baix potser ja no, els més grans ja no hi seran, i jo seré de les grans.
Clar.
És llei de vida.
Llei de vida,
no?
Això. Però
jo crec que és una de les coses que el Nadal em fa reflexionar, no, i que suposo que quan he crescut, per això no m'agrada tant el Nadal, perquè penso en aquestes coses. Sí.
Quan voldràs donar-te en compte, ja hi estaràs ficada.
No, però ja fa temps que me n'he donat compte.
Sí, ja.
I jo crec que per això no m'agrada gaire el Nadal, no? Perquè me fa pensar en aquesta nostàlgia, no? Aquest,
sí, sí.
En els que ja no hi són. I...
Sí, sí, sí. No. Sí, sí, no,
m'anticipo.
Tots recordem quan, jo què sé, teníem la nostra mare. Mm-hmm. Que dir, que
jo per sort encara la tinc.
Tens que dir que també ho feia, que no sé què. I, bueno.
Jo per sort tinc la meva mare i la meva sogra, que és un tresor.
És un record que punxa una mica.
Sí, sí, sí.
Home, la mama és la mama.
Però, bueno, llavors és llei. Mira, de vida.
Tertúlia de mames, avui.
No, però és que les àvies han sigut una institució...
I per sort jo encara tinc la meva àvia.
Sí, sí.
Jo tinc la meva àvia, que és besàvia ja, també,
sí, sí.
I té quatre besnets, té. Vull dir que té 91 anys.
No, i és... Ahir anant en cotxe sentia el RAC1.
Uh-huh.
I era bastant impressionant perquè durant una estona van estar entrevistant la iaia, com se diu aquella, que surta...
Ah, sí.
La iaia Angeleta.
Ah, exacte, sí.
Que és una protagonista ara, diguéssim...
És una youtuber.
Sí, una youtuber. Bueno, que el seu net, diguéssim, l'està posant a les xarxes, no sé què, no? I, clar, i anava explicant, diguéssim, totes les seves...
Vivències.
Les seves vivències, això. I dius, bueno, veies que, de la manera que li estan donant protagonisme, diguéssim, a una persona gran,
uh-huh.
que té les idees tan clares i que parla, diguéssim, tan clar i tan planer,
sí, sí.
I d'això, i dius, ostres, tots voldríem, diguéssim, arribar...
I tant.
A unes edats així, amb el cap tan clar, eh? I, bueno, i amb el dinamisme, perquè bueno, aquesta dona es veu que encara condueix, pot tenir 94...
Hi ha gent així.
94.
Eh?
94, ara en farà 95.
Hi ha gent. I veus... La meva mare es va morir a 105 anys i tenia el cap bé. Tenia el cap molt bé.
No, i que veus allò que estan d'això, i llavors, diguéssim, tots voldríem,
sí, sí.
arribar així, amb,
sí,
aquest,
sí.
amb aquest dinamisme i aquestes ganes de fer coses, no? I aquesta agilitat, bueno, agilitat fins a cert punt, no?
Jo crec que té a veure el fet aquest, precisament, el fet de poder-se moure, que la que tu ja no et pots moure tant,
clar,
comences a fer una... Jo ho he vist amb la meva àvia.
I l'actitud també, eh? També hi ha una mica l'actitud, perquè hi ha gent que
també es deixa anar. La mobilitat és molt important.
Sí, sí. A la que perds una mica de mobilitat, independència física, diguéssim, és com fas una baixada, jo crec, no?
Sí, sí.
En el nostre cas va ser perdre una mica de mobilitat perquè es va trencar el fèmur, i a més a més perdre la seva filla petita. I,
clar,
i
això, encara més,
i això l'ha fet baixar,
sí, sí.
molt, no? Però, però per sort, mira, encara hi és, intenta sortir cada dia a fer una petita volta pel carrer.
Va, això és important.
I anar fent i que enturi.
Això depèn de les persones.
Mm. Sí.
Jo t'he vist el meu pare, pobre, va morir jove. Però la meva mare, va arribar a 91. I el que la va fombre més va ser... Tenia un grup d'amigues, eren 4 o 5, allà en aquell veïnat que visquem, i, bueno, elles se muntaven, elles cada tarda es trobaven, i bueno, suposo que la seva distracció era criticar els seus fills i que no ho feien com ells.
I els homes, no?
I aquestes coses que desgraciadament, tots els vells fem el mateix, no? Perquè tu eren trobo un gran i tio, més o menys... Però el dia va tenir la sort que els va sobreviure, a totes.
Mm-hmm.
I llavors sortia i deia, no he trobat ningú.
Clar. Jo crec que ha de ser dur, això.
És que li va caure el món a sobre. Li va caure el món a sobre. No, aquella dona no sabia... No sabia havia perdut...
És la part melancòlica del Nadal, eh?
No, havia perdut els referents, havia perdut aquella gent que els coneixia de tot.
Però tu vols dir que amb les noves generacions això passarà? Perquè ara potser també els grups d'amics... No, però els grups d'amics són més heterogenis, no vas només amb els de la teva edat, no? Tens gent molt més jove i molt més gran que tu, que són amics i que coneixes i que portes...
Això fins a 50 anys. A partir de 50 anys comences a tenir unes altres...
No ho sé.
Sí. Com a amistats, sí. Jo me recordo que amb 30 doncs tenia amistats de 20 i tenia amistats de 40. Uh-huh. Després això s'estranya una mica més.
Jo en tinc... em faré 40 en menys d'un mes i tinc una amiga que en té 17. I espero per molts anys continuar sent amiga seva.
Sí, però...
Evidentment que no és la mateixa relació que amb algú de la meva edat o algú més gran, no? Però és diferent.
Molt diferents. Són molt diferents. A la dinàmica que porta una persona de 70 no és la mateixa que porta una persona de 50.
No, està clar. I també depèn de com sigui, perquè l'altre dia jo faig tumba aquí a Vilafant amb un grup que som bastant més grans que jo, i una de les noies de les que més bé balla, que sempre està davant, de fet jo sempre intento seguir-la perquè a vegades quan no veig els passos la miro, i l'altre dia em va dir l'edat que tenia i vaig al·lucinar. Em va dir que en tenia 61 cap a 62. I vaig al·lucinar, perquè no ho hauria dit mai, em pensava que en tenia 50 i pocs, de la manera que es mou aquest dinamisme, saps? I a més em va dir que havia tingut problemes de cor aquest any, vull dir, que també és el que deies tu, l'actitud, el moure's, sí, sí. Com...
No, també és molt, diguéssim, de...
De coco.
Sí. De mentalitat i d'això, no? Perquè, clar, hi ha gent que arriba a una edat que... no sé, per circumstàncies familiars o perquè bueno, a vegades perquè es queden viudos o perquè sigui, diguéssim, es deixen anar. Des que dir, deixen allà, m'entens? Sembla que ja s'ha acabat tot, no? I altres, doncs, que al contrari, doncs intenten, no sé, el cas aquest, per exemple, que us explicava, de la iaia Angeleta, diu aquest home...
Condueix i fa YouTube...
No, però aquesta dona fa 40 anys que va quedar viuda. No, ni dos dies ni quatre. Uh-huh. Que, i segueix amb aquella actitud que dius, bueno, doncs tu està molt pendent de, diguéssim, de la família, dels nets, no sé què, i els nets pues, li corresponen.
Clar, aquí també està la cosa, que també et corresponguin per baix.
Sí,
perquè...
sí, que li corresponen i bueno, li donen aquest protagonisme que encara més a més li ha donat més ganes i més vida. No? Doncs perfecte, m'entens? I quan durarà el que sigui, però bueno, de moment...
Sí. Segur que deu fer... prepararà el d'àpat de Nadal a tope.
Sí. No, començat, ens hem posat aquí molt...
Molt nostàlgics. Sí. Bueno, és que en part el Nadal també és aquesta nostàlgia, no?
No? Una mica sí, no?
Jo crec que sí, a mi me passa.
Per què els celebreu tan multitudinari? Jo no he celebrat mai el Nadal amb molta gent. A casa, quan era jove, el meu pare, la meva mare i jo. Alguns anys me'n recordo que jo no hi anava, tampoc.
Nosaltres...
I s'ha acabat i punt, i no l'he fet mai.
Nosaltres era com cada diumenge, perquè ara ho hem perdut una miqueta, també arrel de que la meva tia ja no hi és, malauradament, i la trobo molt a faltar. Cada diumenge dinàvem a casa de la meva àvia, el meu avi, la meva àvia, la meva tia i els meus cosins i la meva mare, les dues germanes, no? I cada diumenge, el dia de Nadal era un diumenge més, però amb un àpat diferent, no? És els calamars farcits que feia la meva àvia, que aquest any els farà la meva mare. Vull dir que la meva mare també ha continuat amb el mateix, el rap.
Saps com se fan?
No en tinc ni idea.
Doncs ja pots començar a tu mirar, perquè jo això també estaria bé.
No sé si la meva mare m'està escoltant o no, a vegades m'escolta, però... Mama, m'hauràs d'ensenyar.
Mama, una miqueta cada any.
A mi, la meva cosina i el meu cosí, perquè el que és més cuinetes dels tres, perquè els meus cosins ja són... cosins germans en tinc molts, però com que són de part de mare, són els dos únics que tinc de part de mare, per mi són com germans, a més ens hem criat junts, I jo penso, el meu, dels tres, el que cuina més bé és el meu cosí. Fa unes coses i jo crec que té aquesta vena de cuiner frustrat, Ferran, que segur que, nostra, que podrà cuinar ell.
La nostra actitud envers el Nadal també ho fa.
I tant.
De que la publicitat que es munta pel Nadal, que ja comença el mes de juny.
Sí.
El mes de juny ja es comença a parlar del Nadal. Que abans això no passava. Abans, el mes de desembre, era el mes que començava tot el...
No recordo quina tertúlia era, la setmana passada o l'altra, no recordo, que vam parlar del tema dels calendaris d'advent. No sé si sabeu que també ara es porta el tema dels fullets... trapelles, fullets trapelles.
Ah, sí, no ho sé.
Sí, són uns ninots, així, blanc i vermell, no?, amb ratlles, són uns fullets, i a la nit fan les seves trapelleries, no? Se't veu a la llet, hi ha trapelleries i trapelleries, hi ha... Clar, tot el novembre.
D'on t'ha sortit, això?
No tinc ni idea, però he començat a veure amigues meves que ho fan... I jo no ho havia vist mai.
Això també ha vingut d'Estats Units.
No ho sé. El calendari d'advent, clar, un mes abans.
El calendari d'advent fa molts anys que...
Això fa...
Sí. Però clar, és avançar-ho tot molt, no? Mira, per exemple, aquí a Vilafant es fa el bosc dels tions, que es va fer el dissabte de la setmana passada, que és una activitat molt xula, que a la mainada doncs, va al costat del riu Menor, que també una mica per reivindicar el patrimoni natural, i troba el seu tió, no l'ha de buscar, que per cert ens va costar molt de trobar el nostre. Vaig fer el post a les xarxes, no? Vam fer la publicitat des de l'Ajuntament i així, i hi havia gent que em feia comentaris a xarxes que em deia que era massa tard el dia 13 de desembre per anar a buscar el tió.
I tant.
En sèrio? Jo no ho trobo gens tard.
No ho trobo gens tard
el 13 de desembre.
No
cal estar 15 dies, 3 setmanes, un mes amb el tio a casa. No.
El pessebre, tradicionalment, es munta per Santa Llúcia.
Clar, el 13.
Sí, el 13.
Per això, que és bona idea.
Sí.
Montes el pessebre i vas a buscar el tio.
Del 13 al 15, perquè li vas posant coses. No li posaves pas mandarines el dia 1 de desembre, que no trobaves mandarines.
Sí, és cert.
Jo, pobre de mi, fèiem el pessebre i portàvem el tio quan acabàvem l'escola, que en aquest cas s'acabarà demà. El 19-20.
Sí, era el lògic.
Clar. És que jo trobo que, de rompera, en aquest sentit, que hem avançat molt les festes.
Sí. Bueno, i la publicitat, que si torrons, que si caves, que si això, que si allò, això comença el mes de juliol,
Jo estic superestressada perquè no tinc res.
I hasta la loteria comença el mes de juliol a fer-ne propaganda,
I la tonteria dels llums?
Sí, també, també.
Això ho trobo.
I els arbres.
I a més una despesa.
Ens ho podem permetre, aquestes tonteries?
I els abets aquests que munten a la ciutat,
Bueno, aquest d'aquí darrere no és natural,
T'he deixat més alt.
No, sí, i a més a més...
A veure qui la té més grossa.
Comencen el mes d'agost, a muntar-ho.
Sí. No, és que hi ha hagut aquesta competició entre ciutats, que ha arribat un moment que arribarà...
Que fa riure.
No, arribarà un moment que us fa...
De plantejar-ho.
Que fa riure i que, a més a més, és un despropòsit, perquè fan falta diners per moltes coses interessants i s'ho gasten amb això, saps?
Per exemple, Barcelona, aquest any hem fet 39 quilòmetres més. 39 quilòmetres, vostè sap el que estàs dient?
Sí.
Més dels que ja tenien. Escolta, voleu dir que això... Si tu vols, sempre trobaràs un carrer que et dirà, és que el meu carrer no l'ha il·luminat.
Amb això, Figueres ha tingut seny, perquè va fer uns llums expressos delineants que van costar un paston, però que encara duren. Fa molts anys.
Exactament 25.
Imagina't, 25 anys, ja estan amortitzats.
I segueixen siguent macos. I la veritat que jo aquest any me'ls mirava i pensava, ostres, llueix molt.
I encara hi ha gent que ve per mirar-los.
I a més són diferents.
I les formigues aquelles dels arbres de la Rambla, tot allò, la veritat, és que...
Això va ser una bona idea.
Si un dia es deixa de fer, diguéssim, es trobarà a faltar, perquè llueixen molt.
Té tot un grat ja, Figueres, això.
No té... A veure, Figueres, hi ha carrers il·luminats, però no és aquella exageració.
No
és aquella exageració.
Amb això tenen seny. O no tenen calés o tenen seny.
Bueno, i Vilafant, tres quarts del mateix.
Sí,
s'està il·luminant uns quants carrers.
Jo ahir vaig fer la ruta. De llums de Nadal aquí a Vilafant.
De Vilafant, tampoc és...
Vaig venir aquí a la plaça...
Sí, bueno, vull dir, jo crec que està bé, ja està.
Vaig aquí al carrer... Com es diu el carrer? Requesens?
Carrer Requesens.
Carrer Requesens.
Sí, bueno.
El home és molt xulo davant de l'Ajuntament, a mi m'encanta. A més, el joc de llums i sombres, que a més ho munta la brigada i...
No,
i
a veure, vull dir, hi ha aquestes, moltes d'aquests ajuntaments que es dediquen a llogar empreses que es munten...
Sí.
Aquí, amb llocs,
aquí ho munta la brigada.
Vull dir, són de propietat de l'Ajuntament perquè van anar comprant, diguéssim, van començar a comprar als anys 90 i no sé què, van començar a comprar, s'han anat adquirint i es té el que es té. A veure, tampoc podem pretendre, diguéssim, cada any il·luminar, jo que sé, un quilòmetre més.
Home, no, però, home, però tampoc, si, que, si, tu vols, si tu vols innovar una mica, el que pots és comprar aquests tubs així i que et permeten fer una figura diferent cada any.
Que no vol dir...
Que és una opció barateta.
Sí, home, que no vol dir que algun any potser n'hi fiques algun més o el que sigui, però bueno, a veure... Tampoc ens hem d'anar a fer aquesta competició.
Jo no sóc gaire partidària, dels llums de Nadal.
Entre pobles, a dir, qui fa més? Qui
que
fa
no,
més?
Que no, que no.
Que dir, igual
la bestiesa... Com... La bestiesa... que no l'havia llegit, la proporció aquesta a Barcelona, 39 quilòmetres més.
Més dels que ja hi havia passat.
És com de Figueres a Girona, que l'il·luminessin tot.
És
molt bèstia. Ara ho estava pensant, dic 39 quilòmetres.
Sí, vaig llegir l'altre dia. O sigui, aquest any...
I després hi ha gent que dorm al carrer i no li poden donar una llar.
L'alcalde... L'alcalde presumint que aquest any...
Doncs no és de presumir això.
Jo crec que no, perquè a més, això diguéssim una cosa que han de comprar, bueno, sí. quan de llogar durant un temps, val molts diners de muntatge i de desmuntar.
Però ja qui et diria que s'ha de posar una mica d'alegria a la vida, perquè clar, ja tenim durant tot l'any, doncs és tot
si
molt trist.
Però alegria a la vida...
Jo vaig a fer una mica d'advocat del viable, no és que jo ho pensi. Sí.
També la pots tenir veient que el teu poble o ciutat està una mica més endreçada del que pot estar. Això crec que és
l'alegria. A mi em faria feliç i em donaria alegria veure que ningú tingués problemes d'habitatge.
Exactament, per exemple, que no dormin 2.000 persones al carrer.
Bueno,
i que, per exemple, hi ha un desallotjament que va haver bèstia...
Ara en parlarem a la segona part.
D'això, hi ha hagut molta gent que s'han quedat al carrer i passant aquest Nadal al carrer.
Vull dir, esclar,
i llavors tenen l'arbre més alt de...
Il·luminar les ciutats per Nadal i així és...
Els centres i això...
A part d'una tradició. Ara no hi ha cap necessitat de fer competició.
De fer aquestes bestieses.
No, és el que estan fent. És que va començar aquest alcalde de Vigo amb la història aquesta, i que cada any no sé què... No,
i ara el de Badalona és Cibralla, saps? Aviam qui la fa més grossa.
Home, tu, és que ja arriba un moment que dius, bueno, i què en treus de tenir...
Com criatures.
Sí.
Fem una cosa, en Joan apuntava el tema aquest del desallotjament i a més té a veure amb els arbres i les llums. Fem una pausa i ho relacionem tot de seguida. Va, vinga, fins ara.
Encara no és massa tard per portar-se bé. Ràdio Vilafant et desitja molt bones festes.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'screening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web optipunt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
Vine a passejar i a gaudir del Nadal a Figueres i del tradicional Mercat de Nadal. Del 28 de novembre al 24 de desembre a la Rambla hi haurà una vintena d'expositors amb articles nadalencs, pessebres, arbres de Nadal i alimentació, entre altres, i també actuacions, activitats infantils i inflables. Consulta tota la programació a figueres.cat/Nadal.
Mm. Us convidem al 12è Pessebre Vivent de Vila-sacra, que tindrà lloc al cor històric del poble. Hi trobareu 33 escenes i la presència dels armats romans de Vila-sacra, que avançaran cap al Pessebre fent la seva exhibició just abans que hi entreu. I si ho desitgeu, podreu gaudir d'un bon brou aneto per entrar en calor.
Tot el recinte estarà decorat perquè visqueu l'essència de Nadal des del primer moment.
En sortir, trobareu una parada amb diverses opcions per menjar, xocolata desfeta i també la possibilitat de fer-vos la foto en el naixement més deliciós de tots els pessebres vivents que es fan i es desfan.
Representacions, 27 de desembre, passis a les 17:30 i 19 hores. 28 de desembre, passi a les 17:30.
No t'ho perdis, vine i ho veuràs.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda Dalt Gamma 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Cuida el teu jardí amb les màquines de bateria Steel. Bufadors, tallagespes, motoserres... Les nostres màquines del sistema AK són potents, silencioses i sense cables. Troba'ns a...
Planes Maquinària i Serveis, Avinguda Vilallonga 78, Figueres. Aquest Nadal, regala't un Steel.
Pessebre vivent de Peralada.
Les tardes del 25, 26, 27, 28 de desembre i l'1 de gener amb una única funció cada dia a 6:45 de la tarda.
El centre històric de Peralada es transforma.
Les cases i els monuments prenen vida, convertint-se en escenes d'antics oficis i passatges bíblics del naixement de Jesús. La 42a edició arriba amb nous espais visitables i la participació de més de 150 voluntaris.
Aquest Nadal t'esperem al Pessebre Vivent de Peralada. Adquireix ara la teva entrada anticipada a entrades.peralada.cat.
Recorda, el 25, 26, 27, 28 de desembre i l'1 de gener, a 6:45 de la tarda, al Centre Històric de Peralada.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Anem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. A la pausa, abans de la pausa, doncs, en Joan apuntar el tema de l'habitatge amb el tema dels llums. És que, a més, és que va molt lligat, no? Perquè és a Badalona que ha passat aquest desallotjament, si no m'equivoco, i a Badalona tenen una aura...
I segons, a més... segons ells el més alt,
sí,
de competició
i fa la competició amb Vigo, no? Que Vigo també té moltes llumetes, vull dir, em sembla molt interessant de lligar-ho, no? A mi em proporciona més esperit nadalenc aquesta solidaritat, que aquestes persones no hagin de tenir problemes d'habitatge, no? O que no els hagin de desallotjar o que no hagin d'estar al carrer durant aquests dies, que no pas un gran arbre de Nadal. Que segurament molta, no tothom és com jo. Amb això també ho admeto, eh?
Això, si el Nadal fos realment aquest esperit religiós que li han volgut donar, realment seria això que has dit tu. Ja. Però com que no ho és un negoci, actualment, llavors, esclar, es dona prioritat a aquest arbre i es dona prioritat a aquell pilot de llums que just ens els podem permetre la societat pagar una despesa així gran en un municipi sense que en vagi en detriment d'altres necessitats. Llavors, donem aquestes prioritats i és quan la cosa fa aigües de per tot arreu.
Potser per això no m'agrada el Nadal, a mi, no?
No ho sé, no. Però no té res a veure. Jo crec que no té res a veure. Jo el que crec és que esto, Són tan hipòcrites, són tan hipòcrites, que no sé, Antoni fa que sí. És que som així, desgraciadament, sí, sí, som sí. així.
És que no, jo crec que aquí l'error és, primer, que no hi ha vivenda social, això està claríssim.
Bueno, que no s'ha fet política d'habitatge.
No s'ha construït, i encara no s'està construint, fa anys que estem parlant de la vivenda social. Jo, hi ha molt poca vivenda social que estigui en marxa, que s'estigui construint. Això per un costat. I segona, que jo crec que no s'ha d'arribar al punt de que una instal·lació vella, antiga, com aquest institut o això, sí. tingui 400 persones allà visquent. Jo crec que abans que això passi,
sembla que es diu,
abans que això arribi a tanta gent que després, clar, tu els has fotut al carrer i ara on va viure aquesta gent?
No, sí, la majoria són gent que hi ha, que hi han marxat d'altres llocs que els han fet fora. I llavors, clar, vull dir, ara sembla que el gran problema sigui aquest, però esclar, el problema ja no és d'ara, ja ve de temps que han anat, diguéssim, traient gent d'altres llocs i s'anaven refugiant allà. Ja ho veien. Yeah? O sigui,
clar, clar, que el problema ja van deixar que es fes gros.
Clar, vull dir, ja veien que la gent que estaven desallotjant d'altres habitatges, d'altres coses, d'altres llocs ocupats, s'anaven cap allà. Què esperaven? Que ja la cosa fos... Home, o sigui, no, això no ha sigut d'un dia per l'altre que s'ha ocupat. És que fa anys que estan allò. I són gent, la majoria, que han anat... que no se'ls ha resolt el problema, com s'ha de resoldre allò? Ja hi hauria molt discutit.
Però que és un problema per aquestes persones migrants que potser no tenen recursos i per persones sí, que treballen, també.
Perdona, no fiquem tots els migrants. Hi ha moltes persones d'aquí
que
per una sèrie de circumstàncies han caigut dintre aquest pou.
Per això jo dic que...
O tot i treballar i no caure en un pou, eh?
S'ha d'actuar abans. O sigui, jo crec que s'actua tard. Perquè s'ha de conèixer... persona per persona el cas que té.
Han esperat que la cosa ja estigui podrida.
Perquè aquí també hi ha una altra cosa. Ara imagineu-vos, jo em poso la pell, eh? O sigui, jo, el que deia en públic, és molt difícil arreglar aquests temes. Perquè imagina't, amb una vareta màgica, li donem un habitatge a cada d'aquestes persones, eh? Cada persona arriba aquí, jo sóc immigrant i, escolti'm, no tinc lloc on viure. Ah, guiti, doncs aquí tinc una casa que vostè, un habitatge petit, el que sigui, però ja té casa. Això provoca un efecte crida terrible. Perquè aquest agafa el mòbil, no tenen diners per pagar un lloguer, però tots tenen mòbil, agafa el mòbil, truca a casa seva, diu, veniu tots, que aquí et donen una casa només d'arribar. Vull dir, totes aquestes coses s'han d'entendre i s'han de tractar
no pot ser,
molt
tampoc,
bé.
El
molt
que no pot ser és que encara que tu treballis, et guanyis la vida, més o menys, perquè tenim uns sous que fan riure, per no plorar, no puguis tampoc permetre't un habitatge, perquè, aviam, hi ha persones que treballen, que tenen potser negoci propi, i tot i així, no tenen on anar a viure. Vull
dir
que no només és l'efecte crida d'immigrants o el que sigui, el que
aquí,
no pot ser...
Per això t'he dit que s'ha d'estudiar cas per cas i tenir una sèrie de vivendes socials, vivendes pagades per l'administració, amb uns lloguers baixos, si vols tu, en alguns casos fins i tot gratuïts...
És que l'habitatge no hauria de ser un negoci, i durant molts anys ho ha sigut.
No, i és que a més s'han anat fent lleis, diguéssim, per que això no passi, però tampoc s'han complert. Perquè, per exemple, jo que sé, a Barcelona, al temps de la Colau, etc., un 30% de tots els habitatges que es construeixin han de ser, diguéssim, de lloguer social o de... A veure, n'hi ha algun amb aquests... Quants anys ha estat la Colau allà?
És que a mi, com a...
Dos mandats.
Dos mandats, 8 anys. En 8 anys, quants habitatges socials s'han fet a Barcelona?
Com a parlen de tant percents...
Perquè, clar, vull dir, els jocs, diguéssim, grans, és on realment hi ha els problemes més greus de concentració de gent. Normalment solen ser les ciutats més grans. Doncs es van fer aquesta legislació des de l'Ajuntament que un 30%, doncs imagina't... Jo no sé quants habitatges han construït en 8 anys a Barcelona, però...
No s'han posat,
Un 30% seria...
Jo que sóc una persona que treballo, que a més tinc parella que també treballa, a mi m'han hagut d'ajudar els meus pares, perquè he volgut comprar, però igualment, quan estàvem de lloguer, que hem estat molts anys de lloguer, alguns mesos m'havien d'ajudar els meus pares.
Sí, sí. No.
Clar, això no pot ser.
Però tu has d'entendre que, per exemple, molta vivenda s'ha reformat, no? D'allò, no, mira, vivenda vella, vosaltres sabeu el que costa reformar una vivenda vella? Que només que entres allà a l'obra i tu penses, com a propietari, això em costarà 5 reformar-ho. Acabes pagant 15. Sí. Per què? Perquè el paleta de... Oh, és que l'aigua també va malament, la llum està fotuda, el no sé què, no sé quant, permisos d'obres, no sé què. Quan tu acabes aquella vivenda, t'ha costat reformar-la el triple del que tu t'havies pensat. Clar, tu t'has gastat molts calés allà i el que vols és recuperar-los. Acabes com fer-ho, llogant-ho normal o llogant-ho vivenda d'aquesta turística, sí, perquè fas més calés més ràpid.
Però sí, hi ha una cosa, jo quan en Pau li ha parlat del tant per cents, jo en coses d'aquestes, quan sento parlar de tant per cents, no són creïbles, que em parlin d'unitats. I llavors reclama-li aquelles unitats, perquè en tant per cents, després et diu, no, s'han fet tantes... Bueno, no, sempre tindrem un món perdut. O donar respostes molt fàcils, hi ha una altra cara de partits que t'hi donen respostes molt fàcils per problemes tan complexes com són la vivenda, l'acolliment, i que és molt complexa i molt difícil. Clar. Llavors, clar, a mi no em valen ni tant per cents ni respostes curtes i fàcils.
I després resulta que, per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa, surt i diu, no, li hem comprat 1.000 habitatges a la Sareb de la Caixa, per exemple, no? Dius, perfecte, però és que 1.000 habitatges tu reparteixes per tot Catalunya i resulta que a Figueres és un, a Roses un, a l'Escala cap. O sigui, okay, quan tu vas repartint aquests mil...
Mil no res.
Mil no res. Mil res. Clar, l'anunci sí, és gran.
Per fer una proporció, quants habitatges té Vilafant?
Els habitatges uns 1.800.
Imagina't.
Imagina't, ja està.
Doncs ara això, amb un poble de 5.000 habitants, que hi hagi al voltant de 1.000 habitatges...
Bueno, aquí poder no toca
doncs,
cap.
Això què és? Res, misèria? Uh-huh. És que no és res, a nivell de Catalunya.
Sí, sí.
A nivell d'una ciutat de 3 milions d'habitants, què són 1.000 habitatges?
Parlant de temes de drets, en Joan ara m'ho deia també a la pausa, un altre dels temes que tenia a l'ordre del dia és aquesta llei que s'ha aprovat aquí a Catalunya contra la LGTBI-fòbia, no? Jo és que, veus, una altra cosa que m'agradaria del Nadal, no? Que em diguessin doncs, a partir del Nadal o del Nadal cap endavant, que tothom pugui ser lliure, que et puguis expressar lliurement, que ningú et discrimini. Aquest és el Nadal que m'agradaria.
Però és que encara aquí està tan agafat per tant de segles d'aquesta repressió i d'aquesta forma de moral malentesa, que no és... Amb llei sí que està bé per anar-ho encaminant.
Sí, però a nivell social...
Però el que s'ha de fer, jo crec, que és de la mainada des dels primers passos, ja explicar-los i fer-los aquesta mentalitat sí, oberta. No aquesta mentalitat que ens han donat històricament binària, home-dona. No, perquè hi ha un percentatge bastant alt, i més dels que ens pensem, que no és així. I llavors el patiment que hi ha hagut en el món per culpa d'això, només ho saben la gent que s'hi han trobat.
Portem molts anys, portem sí, molts anys amb costarà aquest llenguatge. Clar. Pues
clar que costarà molt.
A mi em sorprèn, per exemple, els meus fills, no? Intento educar-los de la manera més respectuosa possible respecte a això, evidentment, i a vegades em diuen que és allò, tipus broma, no? Sí, el que no salti és gay. I jo dic, bueno, i què passa? Persegueix, no és una cosa dolenta, no? Els hi dic. Saps? Em sorprèn, que, tot i que l'educació que reben és de respecte, no sé, que encara sí, però... hi hagi això. Vale que és una broma i que és una xorrada, sí, però té una connotació.
Però ara, Manu, se'n parla.
Sí, algo. Sí, evidentment.
És que abans...
I que hi ha referents al cinema.
Sí, sí. No, però és que abans ni això. No? És que dic, com a màxim, aquest maricón.
Sí, sí. Vale? A més, amb tot l'espectiu.
És el màxim que havíem sentit nosaltres, eh? Sí. Nosaltres, sí, el màxim que havíem arribat a d'això, de discriminar una persona perquè era maricón. Amb aquestes paraules.
Durant molts anys en aquest país hi ha hagut una llei contra aquestes ells, persones, sí, la llei de vagos i maleantes, no?
Sí, 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 contra ells. Havia...
Bueno, corregiu-me que jo no ho he viscut.
No, sí, sí, hi havia una llei contra ells.
I, és molt fort,
i anaven, això. I anaven molts a parar a presó.
Sí, sí.
Per això. Sí, sí. Vull dir que, esclar, era molt fort. Quan després ja hem anat canviant, aquesta mateixa gent que ens ha donat durant tants segles aquesta moral així, s'ha descobert que, bueno, tot el que s'està descobrint ara, no? Bueno, però és que... mainada abusada, sí, en llocs que eren propietat d'aquesta gent. Uh-huh. Vull dir, esclar, en associacions que encara van contra això i som dependents d'aquesta gent. Hi ha associacions que es diuen cristianes i van i s'oferen de seguida amb qualsevol cosa d'aquesta.
Mira, abans, a la primera part que parlàvem del Nadal, i ara que has tret el tema religiós, no? Se suposa que el dia de Nadal se celebra el naixement de Jesucrist, i ara estava pensant, què diria Jesucrist, no? Si veiés ara ell que volia respecte per tothom, que intentava incloure a tothom, no? A nivell de compartir, no ho sé, eh? Si ell estaria d'acord amb tot això que s'ha fet durant tant de temps. No sé, ara m'ha vingut al cap això.
Bueno,
tenim, és una mica ficció,
ho tenim, una mica idealitzat, eh? Sí, perquè fa, sí, vull dir, molts anys les coses, vull dir, el que s'ha escrit potser no són ben bé coses ben bé de lo que realment passava, no? Però, bueno, bé de saber, ell sembla ser també que hi havia una amistat, diguéssim, molt directa, em deien, jo ho havia llegit, amb Sant Joan, no?
Ah, és clar, que això no ho havia plantejat mai, això, jo.
Sí, bueno, creu que també, bueno, eren més que amics, per dir alguna cosa, no?
Però,
i llavors, bé de saber si també
hi havia... I tenia amigues també?
Clar, no ens ho expliquen,
no,
això.
No, això no
ens crec. Ens han explicat el que han volgut.
I sabem que era un home, vull
des
dir
que...
que...
Des que dir?
Bueno, és que així m'agradaria... Hi ha un llibre que porta les cartes morals d'en Sèneca, eh?
Sí.
Si tu llegeixes aquest llibre, parla dels una altra moral completament diferent que hi havia llavors, tan deplorable i tan... perquè parla dels esclaus, parla de les dones, però parla dels efebos. O sigui, una persona, per demostrar la seva riquesa, doncs tenia uns nens per jugats sexuals, i eren cartes morals. Sí, sí. O sigui que allò era acceptat com una moralitat. Vull dir que sempre hem anat de mal en pitjor.
Sí, sí,
o de pitjor,
sí, sí.
Millor,
no,
sí.
Ens han escrit...
Realment, fins quasi bé entrant en aquest segle XXI, perquè en el segle XX es va començar a parlar i ja va haver... Les dones, quan van sentir-se lliures, van poder demostrar també que no només hi havia l'homosexualitat amb els homes, sinó que les dones hi havia, o sigui, van poder treure al carrer que tenia un tant per cent molt elevat d'homosexualitat, i a partir d'aquí s'ha anat estripant tot, no? Perquè després hi ha hagut moltes més formes de sexualitat que s'han pogut veure, que han pogut sortir.
Bueno, és que al cap i a la fi, clar, no deixa de ser... el plaer humà, no? I estem parlant molt de patiment, no? De nostàlgia, tot això que hem estat parlant, i una de les coses bones que té la vida precisament és el plaer. Mira, i si no la pots viure lliurement...
Aquella famosa guerra que va destrossar l'estat espanyol,
sí, sí.
Un dels millors autors de teatre i gran escriptor, com va ser en Lorca, aquest senyor no era d'esquerres, simplement era maricón. I no el van afusellar perquè fos d'esquerres, el van afusellar perquè hi havia aquella bueno,
no sé aquella malaltia mental que és de ser homòfob.
Sí, entre altres coses, una malaltia mental d'homofòbia.
Sí, sí.
Llavors va ser afusellat per això. I no ens expliqui més històries. O sigui que s'han carregat moltíssima gent per això.
Però vull dir que
per voler viure i gaudir.
Hi ha hagut generacions que han nascut, viscut i mort, diguéssim, amb una mentalitat.
Sí, això
nosaltres,
és clar.
Com a mínim
hem canviat.
Nascut amb una mentalitat i
estem
visquent i d'això canviant, no?
Que aneu canviant. Sí. Bueno, que no és fàcil, sí, tampoc, perquè vosaltres...
Sí, sí. Però, clar, nosaltres...
Si jo, que sóc una mica més jove,
no, no fàcil,
a vegades hi ha coses que em costen, imagineu-vos vosaltres, saps? Vull dir que...
Nosaltres vam descobrir, diguéssim, a una certa edat, que tot el que ens agradava, o era pecat, o engreixava.
Sí,
eh?
Jo també he arribat a aquesta conclusió algun cop,
Escolteu-me.
Sí, tant.
Per això... Per això jo crec que, per exemple...
Sí, ho vam descobrir un moment
d'anar. Sí, no, però per sort nosaltres estem vivint aquesta època de la vida en què vam començar amb aquesta mentalitat que ens havien posat des de petits, no? Retrògrada, que era dolent ser gay o homosexual i era una part apartada de la vida.
Bueno, i tenir segons quines pràctiques sexuals, també, no?
Exacte, tot això. Sort que això, al llarg dels nostres anys, ha anat canviant, no? I espero i desitjo que en les properes generacions això vagi canviant. Però molt em temo que no, que la cosa
que anem
va una
enrere,
mica enrere.
Perquè hi ha una resistència, diguéssim, de tot un sector de gent que encara, diguéssim, el que parlava abans en Joan Cosí, no? de que diguéssim, hi ha aquest odi contra bueno, que poden agafar un nen perquè un noi perquè és homosexual i apallissar-lo al mig del carrer
i matar-lo
i carregar-se'l. Doncs, és aquesta resistència d'un nucli que estan encara així, però vull dir, a veure, com a mínim ara, diguéssim, es pot parlar.
La societat ja no és tot així. La societat va per un altre camí i encara que hi hagi aquesta gent que són molt beligerants tenen el camí molt retallat. Abans eren els amos.
No, a més, a veure, les mateixes famílies.
Sí.
Reprimient, diguéssim,
sí,
i tant.
Ara, amb una família, quan hi ha un cas d'aquests, jo se'l comprèn, se l'ajuda.
Bueno,
en general,
jo és més, els meus fills, a vegades, quan parlem d'això, no, quan tenen certa edat, li dius, ai, que tens nòvia? No, jo intento sempre, que, quan parlem de futur, a vegades, no, quan tinguis nòvia, nòvio, nòvies, nòvis, sí, no sé, jo ho dono una mica.
Abans, quan se plantejava un cas d'aquests, o sigui, la mateixa família els reprimia, sí. No fomenta.
Sí, potser els meus fills seran heteronormatius totalment, però...
Jo conec molts casos de famílies que el nen, en un moment donat, dius, bueno, doncs a partir de demà aniré vestit de nena i no sé què, i l'acompanyen i l'ajuden i al contrari.
Digues, Toni,
a mi m'és igual si els nens, els meus, volen un nen o una nena, això és més igual. Només els demano que la parella tingui pasta. Ja que ens hi hem de posar, que vingui calerons, tu, si és de bona família, m'enteneu... amb terres i no sé què, això és el més important, l'altre més igual, però això sobretot això,
A mi m'agradaria que no existís la pasta, però bueno, només la pasta italiana, que és ben bona, no? que no haguéssim de desitjar tenir comprar.
Ja, els diners no ajuda, però si et toca la loteria de Nadal, ja m'enteneu, o la grossa de la
gent. I tant, jo ja estic esperant el dilluns. Nosaltres acabem 2025 de tertúlies, tornarem la setmana del 12 de gener, ja us avisarem, perquè tornem aquí amb més tertúlia. Bueno, s'ha tingut una tertúlia nadalenca. El Nadal toca molts temes,
Sí, però...
Interessant.
Hem aprofitat el Nadal, però també hem sigut crítics.
Molt bé, així m'agrada. S'ha de ser crític amb el jo avui, Joan, molt bé, m'has fet aquí la contra i jo, això està molt bé. Us desitjo molt bones festes a tots. En Pere, que ha hagut de marxar abans avui, que tenia hora al metge, el disculpem, també ja li hem desitjat molt bones festes. Molt bones festes també als nostres oients, que tinguin bon Nadal, bones festes.
Demà Nadales,
bona entrada, demà Nadales, exacte. Sí. No
demà
fem
Nadales en directe a la plaça de l'Església amb
no
els alumnes del Soliment.
Nosaltres cantaran els infants del Solivent i nosaltres doncs ens acomiadem la tertúlia avui dijous. Tornarem ben puntuals el 12 de gener. Que passeu un molt bon dia i molt bona entrada al 2026, que serà molt millor. Jo ho tinc clar, ho arreglarem tot aquí la tertúlia. Sí. Que passeu bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança.